Estic girat.
Montse Mir, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui hi ha més partits de les lligues catalanes que es decidiran el cap de setmana que ve.
Noia Voltregà de la masculina, Igualada femení, Bigues i Riells de la femenina, jugats ahir a la masculina, Reus 5, Igualada 3 i Calafell 4, Alcoi 3, l'Igualada i el Calafell s'han classificat per la final a 4. A la femenina s'hi ha afegit el Voltregà, que ahir va empatar 3 a la pista del Cerdanyola. El Sant Cugat ja estava classificat. Semifinals i finals, el cap de setmana que ve, Santa Perpètua de Mogoda.
Ganxo de cullera.
Cert que ara per un moment he dit World Roller Games, m'he d'acostumar, són World Skate
Tots
Games.
Tots ens hi hem d'acostumar.
Perquè abans eren World Roller
Exacte,
Games.
Exacte, aquest any són World Skate Games.
World Skate Games. Doncs bé, sabeu que aquests dies s'està disputant a Sant Juan, a l'Argentina, aquests World Skate Games. Els mundials sènior d'hoquei patins començaran dilluns. És una de les disciplines d'aquests World Skate Games. Les seleccions espanyoles d'hoquei patins fan avui l'última part del viatge cap a Sant Juan, a l'Argentina, després d'haver fet nit a Buenos Aires. I a la masculina hi ha hagut una novetat, Montse.
A més dels 10 convocats en un principi, també hi va Marc Julià. Dimecres, en una amistosa Calafell, es va lesionar Toni Pérez i l'equip tècnic ha decidit que també vagi al Mundial el jugador del Reus. Toni Pérez també hi ha anat, és a dir, són 11, tot apunta que es podrà recuperar per jugar aquest campionat del món.
La preparació i les sensacions de la selecció espanyola, que debutarà dilluns contra l'Argentina, les vam saber dissabte passat en una conversa que vam mantenir amb el seleccionador espanyol Guillem Cabestany. I per saber com l'afronta la selecció femenina, has pogut parlar amb una jugadora, l'Aina Florenza, del Palau de Plegamans.
Aina Florenza, què tal, com esteu?
Bé, molt bé.
Com heu preparat aquest Mundial d'hoquei patins?
Bueno, al final són moltes hores, no?, de sacrifici, d'entrenos, de no només de pista, sinó també hi ha altres activitats a fora, com per exemple el gimnàs, de treballar amb psicòlegs o treballar amb especialistes que també t'ajuden, perquè no només has de treballar la part física, sinó també la part mental. Llavors, bueno, creiem que ho estem fent bé i que al final són moltes hores dedicades a aquest Mundial, però que, bueno, que ja en tenim ganes de començar a jugar.
Que sou favorites, o que esteu entre els equips favorits, no és cap sorpresa, és a dir, no us ha de sorprendre que se us hi consideri.
Bueno, no ens sorprèn, però tampoc volem partir com de favorites, no? Al final nosaltres serem un equip més, un equip que anirà a competir, que al final potser qui té més pressió serà Argentina, perquè en teoria juga a casa, però bueno, nosaltres ja et dic, anirem partit a partit, primer la fase de grups, després automàticament passarem a quarts, no? Ja veurem contra qui, però bueno, nosaltres ja et dic, anirem partit a partit i el favoritisme o la pressió crec que no l'hem de tenir nosaltres.
Argentina, m'has dit. A part de l'Argentina, vosaltres, qui més creus que té aquestes opcions? És a dir, qui, no et diré qui et fa més por, però a quins equips tens més respecte?
Potser agafant de referència l'últim Mundial, el de Barcelona, Itàlia també va ser un equip que també va ser molt dur, Xile també el podria incloure en un dels millors equips del Mundial. Llavors potser sí que hi ha alguns altres que són potser no tan durs, no?, d'exigència, però no, jo crec que al final és a partit únic, no hi ha anada i tornada, com aquí qui diu, en el Mundial, i que poden haver-hi sorpreses, sempre pot passar qualsevol cosa.
A vegades quan parlem d'un Mundial d'hoquei patins, fem preguntes una mica com què t'esperes del rival, però a vegades és molt complicat fer-ho perquè no hi ha gaires partits de seleccions, ni tampoc hi ha un ventall de possibilitats de veure què fan les altres seleccions. Ja et dic jo, com podria ser, per exemple, un Mundial de futbol, d'handbol o d'altres coses, que hi ha molts mitjans per veure partits. És a dir, potser a nosaltres ens costa preguntar-ho, però vosaltres també teniu referències de contra qui jugareu.
Sí, és cert que ens costa tenir referències, i a més quan mundials de seleccions n'hi ha pocs, o podem dir europeus perquè molts equips són d'Europa, perquè al final també es fa un cop cada dos anys o un cop cada any, llavors també els equips durant aquest marge de temps també milloren, també progressen, i a vegades agafes una referència que potser és incorrecta, no? Costa tenir aquesta referència, sí que també et mires a vegades les jugadores individuals, els clubs on juguen, que potser també pots veure quin és el nivell en el que es troba. Si més no, jo crec que també, a part de mirar el rival, crec que el més important, i és el que fem nosaltres, és mirar-nos a nosaltres i intentar corregir, doncs, els nostres errors, perquè al final si estem bé creiem que és la solució per guanyar.
Feu molts sacrificis a nivell personal, d'estudis, per exemple, suposo que algunes de treball, per poder disputar aquests mundials?
No t'enganyaré, la veritat és que sí, i més siguent femení, em sap greu dir-ho, però és així, no? Al final, la majoria d'aquí o estudien o treballen, per no dir tothom, cadascú, depenent de l'edat que té, li pertoca una cosa o una altra, no? Però sí, no només en l'època d'entrenos que ara estem fent, perquè al final són moltes hores, potser entrenes una mica més d'hora del que potser estàs habituat estabilitat en el teu club que et permet estudiar i entrenar, tot i que també és difícil. Llavors, també en l'època en què és mundial, que són 12 dies aproximadament que has de deixar d'estudiar perquè estàs en un altre país, llavors, bueno, és complicat perquè costa de gestionar-ho, però bueno, al final també és un sacrifici i ho fas perquè vols, però hi ha gent que no es pot permetre i que bueno, que renuncia a això perquè no, lo primer és lo primer.
En el teu cas, m'imagino que són estudis.
Sí, en el meu cas sí, jo estic estudiant i al final a la universitat és molt més fàcil que no una persona que treballa, no? Perquè al final a la universitat, si un dia falles, bueno, està justificat, i més per ser esportista d'èlit. Llavors, bueno, no passa res. Sí que després potser t'afecta perquè aniràs una mica més de bòlit o et costarà agafar el ritme, però m'ho puc permetre, tot i que, clar, al final et perds classes, et perds moment en què tu estàs estudiant una carrera o el que estiguis fent. Esperem que al llarg dels anys moltes coses canviïn i que l'esport, i sobretot, com he dit, el femení, es professionalitzi encara més, perquè la veritat és que seria d'agrair.
Gràcies.
De res.
Aina Florenza, que d'aquí no res ja serà protagonista d'aquest Mundial d'hoquei patins femení. A partir de dilluns, pendent dels dos mundials, tant el masculí com el femení, aquest cap de setmana, Montse, el protagonisme també en aquests World Skate Games pel patinatge artístic, que recordeu que aquí a Catalunya en som potència mundial. Avui comença la competició de grups. Diversos clubs d'aquí busquen continuar sumant medalles.
Després que en la competició individual, Pau García ha revalidat el títol del campió del món en la modalitat de lliure aquesta matinada passada. Anava primer després del programa curt i al llarg, que aquesta matinada ha refermat la victòria i, a més, ho ha fet amb una puntuació de 289,04 i ha establert un nou rècord de la modalitat respecte a la marca que ell mateix tenia del Mundial que va guanyar l'any passat al Paraguai. Carles Cric, per la seva banda, ha obtingut la medalla de bronze i avui, com deies, torn ja de grups. Quartet júnior i grups de xou petits. En aquests segons competiran el Tona i l'Aldea. Demà els quartets sènior i també els grups de xou grans, en aquest cas amb l'Olot, que ja és, diguem-ne, el club amb més títols, l'ha guanyat 13 vegades al Mundial, defensa títol. El Girona, que es va endur el títol el 2019 a Barcelona i que no va anar al Mundial de l'any passat, i també el Tona.